Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Tinc una casa al mar amb les finestres obertes. Per on entra el sol de la vida i una brisa de sal.
A veure, la veritat és que no sabem si té una casa al mar amb les finestres obertes, però el que segur que sabem és que en Joan Isaac porta 50 anys omplint de música i lletres poètiques moltes cases del món. El cantautor i compositor d'Esplugues de Llobregat compleix 50 anys d'artista i 70 de vida, una doble efemèride que ha volgut celebrar amb dues de les seves grans passions, com són la música i els amics. I un any intens que demà posa el punt i final sobre un escenari emblemàtic i que ja coneix prou bé, el del Palau de la Música, i acompanyat, com dèiem, de companys i amics, com ara Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez, Maria del Mar Bonet i Sílvia Comas, entre d'altres. Joan Isaac, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, molt bé, una mica nerviós, però bé.
Jo crec que m'he deixat la part més important en aquesta introducció.
Quina?
Joan Isaac és de Torà.
Bé, jo sóc de Barcelona, el que passa que tota la meva família era de Torà, el meu pare era de Torà, els meus tiets eren de Torà, i Torà per mi, home, és un lloc on sempre hi torno amb la memòria perquè vaig passar molts estius de la meva vida allà i també esporàdicament hi passo a veure els amics, a menjar i a passejar per aquell poble que ha canviat i ha canviat molt per bé, perquè ara està preciós realment, sí.
I ara ja és del Solsonès, que ara ho comentàvem també.
Sí, ara s'ha canviat, però ja fa temps que això em sembla que es buscava tot això.
Sí.
De fet, no, té una raó de ser, té una raó de ser. Però bé, tant se val, és un poble per mi, doncs, que em retorna la meva infantesa, que és la... Jo penso que dels homes i les dones la infantesa és el que més et marca per després seguir el teu camí com a persona. I aquella infantesa va ser molt feliç.
Fixa't tu que ara ho deies, que estàs nerviós, aquestes ganes de pujar demà a l'escenari del Palau de la Música. Què creus que sentiràs, Joan, demà, quan pugi justament a aquest escenari?
Bueno, estic nerviós perquè la veritat és que tinc un doble sentiment, el sentiment de que arribi ja el moment, perquè hem estat un any i mig preparant tot aquests 50 anys i per l'altra banda és una putada que s'acabi de seguida. Vull dir que en 2 hores allò es crema com una falla i s'ha acabat, però bueno, contentíssim i a més rodejat de gent que m'estimo molt, que m'estima molt, perquè en el fons el que ens emportarem d'aquesta vida és el que estimem i el que ens han estimat. I per tant, doncs, feliç i expectant i amb l'atenció necessària per pujar dalt d'un escenari com és el Palau.
És aquella sensació, Joan, que t'agradaria que durés eternament, no?, aquest concert.
Sí, clar, sí. És una sensació de que estàs disfrutant molt, si totes les coses van bé, estàs disfrutant molt i penses, bé, cada cançó que vas cantant s'apropa cada cop més a prop l'última i ja està. Però és això, aquest és un ofici on moltes vegades les coses són bastant efímeres i a més que en aquest país nostre que t'han donat una mica l'autoodi i l'autoodi o autovergonya, moltes vegades has de tornar a recomençar contínuament, és a dir, quan acabes una feina has de tornar a començar, tot el que has fet abans apenas serveix de res i per tant s'ha de seguir lluitant. I l'altre dia dèiem en una entrevista que quan parlaven d'això, de la gent jove que comença a cantar, i jo deia que li vaig dir que realment qui és realment desgraciat és aquell que no creu en si mateix, no? És a dir, un ha de creure molt en si mateix perquè no et regalen res, tot és molt efímer, molt ràpid, passa molt ràpid i, per tant, un ha de creure profundament en ell mateix per tirar endavant.
Tu et fa vertigen mirar enrere i veure aquests 50 anys de carrera, aquests 70 de vida, o ets tot el contrari,
home,
Joan?
Em fa més vertigen els 70 de vida, si vols que et digui la veritat, perquè ja és una edat una mica, ja allò que collonege una mica, no? però no els 50 anys d'ofici que va, al contrari, ha sigut la meva vida, ha sigut la meva passió, ha sigut on m'he expressat el que jo creia que tenia que expressar, he fet una feina que per mi ha estat meravellosa, he conegut quantitat de llocs, de països, i sobretot he conegut una quantitat de gent extraordinària que si hagués fet un altre ofici, doncs segurament no l'hagués conegut personalment, no? Mm. Però també, com deia l'altre dia, això de l'elevació a l'artista en un estat superior a l'altra gent de peu que viu cada dia, que va a treballar cada dia, que s'aixeca cada dia a les 7 per anar a treballar, jo penso que t'hem de dir que, escolta'm, sí, sí, hi ha cantants que fem 50 anys d'ofici, però és que també hi ha metges que fan 50 anys d'ofici i electricistes que fan 50 anys d'ofici, que han fet la seva feina molt bé i que l'han fet amb passió. Per tant, el que passa que els artistes estem a l'aparador i podem crear estats d'opinió i però en el fons, jo penso que qualsevol feina ben feta és un èxit a nivell personal per les persones.
No? I després del concert de demà, Joan, què?
Bueno, després del concert de demà em vindrà un baixón, que ja me'l conec, de dir, bueno, ara què? Però jo sempre, aquests dies també ho he dit molt, jo sempre tinc una actitud vital vers la creació. Jo contínuament estic pensant en coses noves, en creacions noves, en crear, en cançons, en espectacles, i ja he començat a preparar un espectacle per aquest any que ve amb la Carme Sansa, ja n'han fet un aquests darrers 2 anys i mig, ara en farem un altre, i seguir, ja veurem com anirà, si anirà bé o no anirà bé, si arribarà a port o no, però l'important és no defallir, no... És allò com diuen, que si deixes de pedalar amb una bicicleta, cau segur a terra. I per tant, seguir mentre tingui algú que dir i mentre físicament aguanti dalt d'un escenari, seguirem aquesta
feina.
Seguiràs
endavant, eh?
Sí.
Ara deies amb la Carme Sansa, aquest espectacle, que va sorgir de la pandèmia.
Sí, sí. La pandèmia, al contrari que molts companys van dir que es van quedar absolutament secs i absolutament... sense cap tipus d'inspiració, a mi em va procurar un allau creatiu de coses increïbles. Potser perquè em sentia empresonat a casa meva, com tots, que veia la vida que la tenia a 2 metres del balcó de casa meva, però que no la podia tocar, i que m'estaven recluint a casa, m'estaven empresonant a casa per culpa de... encara no se sap què va passar, però va ser una època per mi de molta introspecció, de pensar molt en la condició humana, en què és el que han fet malament els humans perquè la natura ens castigui d'aquesta manera. Fixa't tu que no hi va haver-hi cap arma nuclear ni de destrucció massiva que va poguem un virus. Vull dir que és tan bèstia la natura que jo penso que va ser una revenja de la natura dient, ei, cuidado, que us heu portat malament amb la natura, amb mi, i ara jo us posaré davant del mirall i entre l'espasa i la paret. I va ser 2 mesos terribles de reclusió absoluta. Jo me'n recordo el primer dia que ens van deixar sortir al carrer, que la Diagonal semblava allò, era bestial, no? I amb tota en plena pandèmia, no?
Però tu creus, Joan, que vam aprendre alguna cosa d'aquesta pandèmia? Perquè sí que és veritat que quan vàrem sortir, que és el que tu deies, no? Que estàvem com tots molt...
Sí.
Tocats com a humanitat, no? I, i després passen els dies, passen els anys, perquè hi han passat anys.
Sí. Jo crec que el que vam aprendre és que no som tan... Els humans no som tan plenipotenciaris de les nostres vides. És a dir, que qualsevol element que surti una mica d'allò, és un petit virus microscòpic que no es coneixia, que ningú sap d'on va venir, si de Xina o d'altres coses, ens va dir, ei, cuidado, els humans heu anat molt de prepotents per la vida, però cuidado que jo penso que va ser un cop d'alerta molt fort per la humanitat. No obstant així, els humans ens costa molt d'aprendre, només fa falta mirar el que està passant actualment, moment, no? Amb les guerres d'Ucrània, amb aquesta massacre a Palestina, no n'aprenem, no hi ha manera d'aprendre'm, no? Vull dir, tot ho solucionem a base de canonades i de guerres, no? En comptes de solucionar les coses amb diàleg, no? Com ho diré? És a dir, aquest avançament a nivell global de doctrines polítiques intolerants, racistes, homòfagues, racistes, sobretot, que ens està diguem, posant una altra vegada, i, hòstia, no pot ser que l'home ha sigut creat i ha evolucionat per ser company de l'home, per ser amic de l'home, sobretot per ser solidari amb els allòs, no? Però ens trobem que realment els poders mediàtics i econòmics, sobretot econòmics, i doncs són els que estan dominant el planeta en aquests moments. I estem a les seves mans, evidentment.
Estem amb Joan Isaac avui al Cafè de les 4, aquí al Fabricació Pròpia. Demà celebra aquests 50 anys de vida musical, 70 de vida, i ho fa al Palau de la Música, envoltat, d'entre d'altres, de Joan Manuel Serrat, de Paco Ibáñez, de Maria del Mar Bonet i Sílvia Comas. Demà, per tant, poses una espècie de punt final a un any de celebració, també podríem dir-ho així, Joan, perquè has presentat el disc Tinc una casa al mar, has publicat un llibre antològic de textos agrupats per temàtiques, has agrupat la teva discografia també en una caixa de 25 discos i, finalment, aquest gran concert amb Amics al Palau de la Música. Déu-n'hi-do, aquest any, eh?
Déu-n'hi-do, sí, ha sigut un any molt intens. Les coses van començar com una idea de la gent que m'envolta, de celebració, però que a poc a poc s'han anat complint totes les etapes que ens havien proposat. Primer la publicació de l'últim disc, després un llibre preciós, antològic, que es diu Sent una cançó, que l'editorial Llibres del Segle a Girona ha publicat, és una edició magnífica, amb il·lustracions del Daniel C.C. Després, el que ha estat realment un somni és aconseguir reunir tota la discografia en una caixa, en un box, que és anar contracorrent, perquè els CDs ja no es venen, sí. No? Però a mi em feia molta il·lusió, perquè arribes a un punt de la vida que necessites una mica ordenar tot el que has fet, saps? És a dir, mirar enrere, ordenar-ho tot, deixar-ho tot bé, i també pensar en el futur i deixar el futur arreglat pels fills o les filles que tinguis, no? I per tant aquesta mena d'obsessió meva per ordenar tot això s'ha produït amb aquesta publicació i edició de la Integral, que és una cosa que m'ha fet molta il·lusió.
I justament en aquest disc que dèiem, que has publicat també aquest any, Tinc una casa al mar, sí. Hi ha dues cançons, Joan, dedicades a dues persones que ja no hi són, sí. com són la teva mare i el teu amic Luis Eduardo Aute.
Truca'm si pots fer estar viu d'alguna manera, que les roses arrelen al mar per si et veuen. Quan l'alba aixeca el taló i l'univers es desperta, fes-me senyals que el girallunes pateixen.
Mai no estem preparats, per perdre la gent que estimem.
No, realment aquest any ha sigut, aquest darrer temps ha sigut un any de pèrdues, no solament la meva mare, era gran, pobrissona, però vaig tindre la sort de que va morir als meus braços. Era com si es tanqués un cercle, no? És a dir, quan jo vaig néixer, la primera persona que em va agafar amb els seus braços va ser ella. I quan va morir, jo estava amb ella i pujant unes escales, i va agafar un infart fulminant, i va morir als meus braços, no? I és com si es tanqués tot un segle, no? Va ser molt terrible, però molt bonic al mateix temps, no? I la mort de l'Eduardo va ser una mort inesperada. Havia tingut... Feia temps que estava malament, perquè havia tingut un problema vascular molt important al cervell. Va quedar una mica fora de circulació, però la mort de l'Eduardo per mi va ser un cop terrible, perquè se n'anava, a part d'un mestre i un referent per mi, que sempre m'havia m'havia influït molt a l'hora d'escriure, a l'hora de... Teníem un concepte vital molt, molt semblant, però a part d'això era un gran amic, era un... Era un tio que et trucava a les 3 i mitja de la matinada perquè estava escrivint una cançó en català i et deia, escolta'm, Joan, perdona que et molesti, però em pots dir una paraula que rimi amb fills? I, hòstia, era, però Eduardo, però què m'estàs dient? I era un tio que estava contínuament creant, no? Sí. És a dir, quan tots ja estàvem dormint, ell estava treballant, treballant i treballant. I aquesta mena de simbiosi que teníem, de simpatia, d'empatia, els dos, ens va fer a ser gran amics i a tindre converses. Jo, amb els meus amics cantants, els més importants, és a dir, diria dos, el Joan Manel Serrat i l'Eduardo i el Luis Eduardo, mai parlàvem de música, no parlem mai de música. Amb el Joan Manel sempre parlem de futbol. I amb l'Eduardo parlàvem de moltes dones, de dones, de pintura, de coses, però mai parlàvem de la música.
No.
Ens intercanviàvem les cançons noves que havíem fet, i, però no era un element que fos
però no,
cap
d'altre. Opinàveu, no per això?
No. A mi em costa molt opinar de les coses que fan altres, m'entens? A no ser que em demanin una opinió molt concreta, però em costa molt, perquè jo sé l'esforç que representa fer una cançó i crear una cosa. Per tant, qualsevol cosa que puguis dir igual es pot prendre malament.
Clar, els pintors s'acostumen a fer autorretrats, els cantautors també se'n poden fer. Mm-hmm. Almenys, Joan, és el que deduïm d'aquest "Que raro que ets, Joan".
M'agrada la platja a l'hivern, el jazz, el cinema francès, la música trista, la pluja d'octubre, plorar quan escolto Jacques Brel. M'agrada estar sol i callar, l'arròs una mica covat, girar-me pel cos d'una dona, dieu-me
mascle. Ets tu, Joan, o no?
Què?
Ets tu, Joan, o no?
Sí, sóc jo, sí. Sí, totes les coses que dic aquí són les fílies i les fòbies que sempre m'han perseguit tota la vida. I fins i tot ara, doncs, això de girar-se pel cos d'una dona, que és una cosa normal, que és bonic, i d'allò et diuen masclista, per això avui no entenc per què estigui masclista. Igual que les dones us gireu per veure el cos d'un home, vull dir que... Però totes les fílies i les fòbies, i és veritat, l'arròs m'agrada una mica covat, no m'agrada el dente, i odio la tuna i el Coyote Dax, els odio profundament. És una cançó una mica irònica, però que en el fons té molt component vital i
vital
personal.
Sí. Ara estava reflexionant el que deies tu, no? De girar-te, no? Quan veus algú que et pugui agradar, no?
Sí.
Potser és més el fet de sentir incòmode a l'altre, no? Però potser si és una mirada...
Sí, però jo penso que és... mirar les coses boniques sempre està bé, igual que mires, te'n vas a Grècia i mires el Partenon, no? I dius, hòstia, que fort que és això, o vas al Machu Picchu i veus aquell espectacle. Doncs jo penso que humanament és el mateix, vull dir.
Tu ets un cantautor atípic, si m'ho permet, Joan.
Per?
Perquè primer has fet cançons mentre estaves darrere del taulell d'una farmàcia.
Sí.
Segon, perquè en les teves cançons parles dels grans temes de la vida, com són l'amor, la mort, l'amistat, la lluita. O sigui, creus tu que precisament aquests 35 anys de farmacèutic, de Joan Isaac, de persones explicant-te, no?, d'ofici, el que pateixen, no?, aquesta comunicació diària amb aquestes pors, aquests dolors, t'han portat a escriure més temes sobre temes, podríem dir, més normals o més propers,
sí,
no?, més
sí,
quotidians.
Sí. Jo vaig deixar de cantar durant 14 anys, l'any 82, i vaig dedicar-me a l'ofici, a la carrera que havia estudiat, que era farmàcia. Tenia una farmàcia al casc antic, al barri gòtic de Barcelona, un lloc en aquells moments molt, molt, molt problemàtic. Era l'època de la droga dura, de l'heroïna, de molta gent jove que moria.
Sí.
I el contacte que vaig tenir durant aquests 35 anys, perquè jo seguia escrivint cançons, no deixava d'escriure coses.
Perquè tu sabies que era una aturada per tornar?
No, jo no sabia que era per tornar. Jo, fins i tot, em va trucar un periodista de Girona, en Xavi Planes, i em va dir, hòstia, tindries que tornar a cantar, i d'allò. I bueno, vam provar a fer un concert a Girona, un petit concert, i allò va anar molt bé, i es va començar a ampliar, i ampliar, ampliar, i vaig començar a tornar a gravar, vaig cantar al Teatre Nacional 2 dies, però tot aquest contacte directe amb el dolor, sí, amb les persones que t'explicaven la vida, amb les seves confidències, doncs això em va ajudar molt a sobretot a baixar una mica d'aquesta mena de pedestal on es col·loca els artistes a vegades, no? Que mirem la vida d'una manera una mica sanital, no? Que ens toca, ens costa poc, ens costa molt tocar de peus a terra, no? I jo per això admiro els artistes que han sabut explicar la vida de la gent, no? És a dir, admiro profundament el Serrat, perquè a mi el Serrat m'ha explicat la meva vida i de moltes generacions amb paraules senzilles i descrivint allò que tu vius cada dia, que sents cada dia, que somies cada dia, no? I, per tant, aquesta època em va servir molt per tot això. Vull dir, cada època de la vida serveix. Aquesta època de farmacèutic la vaig abandonar i no me n'arrepenteixo absolut.
Tot i la gran quantitat de cançons, Joan, que has escrit, n'hi ha una que t'acompanya tota la vida, perquè Joan Isaac és Margalida.
Vas marxar, no sé on, ni els cims ni les aus, no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riu. No sé on ets, Margalida, però el cant, si t'arriba, pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor.
Clar, Joan, és tot un himne per molts de nosaltres, una cançó que no acostuma a fallar en els seus concerts, Joan Isaac. Com es conviu amb una cançó que té aquest poder de donar aquesta sensació d'eclipsar-ho tot?
Jo sempre dic que aquesta cançó és una cançó que va néixer en una hora i mitja, més o menys, entre sessió de gravació i sessió de gravació d'un disc que es deia Viure, que es va dir Viure. I durant la nit, doncs, vaig posar damunt del piano, va sortir una melodia, i de cop i volta, no sé per què, em va arribar a la ment la Margalida Bové, que era la companya del Puig Antic, i que realment jo havia perdut de vista, ningú sabia on era, i se'm va ocorrer aquesta frase, no sé on ets, Margalida, no? I va començar així la cançó. L'endemà la vaig portar a l'estudi amb el Jordi Vilaprinyó, que era l'arranjador, i vaig dir, mira, he fet això aquesta nit, què et sembla? Hòstia, doncs està bé, és bonica. I vam fer l'arreglo allà mateix, amb un parell d'hores. I vam dir, bueno, doncs la posem al disc com una més i a veure què passa. I aquesta cançó em va canviar la vida. Hi ha una màgia especial, hi ha una cosa estranya amb cançons que passen a ser poder de la gent i himnes intergeneracionals, i que en aquest cas és un himne contra la pena de mort, perquè no era una cançó, diguem, política ni reivindicativa, era una cançó que parlava d'una persona que era la companya del Puig Antic, no? Però a partir d'això va ser un tam-tam popular que va anar creixent, 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 i es va convertir en una cançó que ha marcat la meva vida. Jo mai deixo de cantar aquesta cançó. I a més et diré una cosa, també aquestes cançons són una mica perilloses, perquè moltes vegades eclipsen altres cançons que tu personalment creus que són millors, però bueno, és un bé de Déu que poder fer una cançó així que ha tingut la repercussió que ha tingut, no? Traduïda en quants idiomes, cantada, sí, per no sé quanta gent, i clar, això és una... Bueno, és una sort, és una sort. Sí. Suposo que al Joan Manuel Serrat li passa el mateix amb Paraules d'amor, o al Llach amb Amor particular. No sé, són cançons que et marquen la vida i que tenen també la capacitat de marcar la vida d'altra gent, altres, no? I clar, i això és el que busca sempre amb l'art, és emocionar, arribar a la gent, no? I quan una cançó d'aquestes arriba és un bé de Déu.
Quina altra cançó que deies tu? Ostres, és que jo crec que hi ha altres cançons de Joan Isaac, no? Que podien ser també amb aquesta potència, no? De Margalida. Quina en destacaries tu?
Bueno, n'hi ha diverses que han traspassat una mica. Hi ha una cançó que vaig gravar amb l'Anna Belén, que es diu Manfred, que parla d'un personatge que es va deixar morir a Camelle, a Galícia. Era un personatge molt raro, que vivia en una platja i que de cop i volta un dia es va aixecar i va veure que el seu paradís perdut, que vivia en una mena de cabana de pedres i amb coses que li arribaven del mar, es va construir, fins i tot era artista escultor i es va muntar una mena de museu a la seva platgeta, fins que un dia va obrir la porta del seu refugi i va veure que hi havia 30 centímetres de chapapote que ho van inundar tot i ho van matar tot perquè els polítics van decidir que aquell prestige, aquell barco, es tenia que portar fora de la costa en comptes de fer-lo entrar. I va ser, tots recordem aquelles imatges de gent amb granotes blanques allà netejant animals, netejant pedres, i allò va ser una de les... I parla, aquesta cançó a mi és una cançó que em va agradar molt, i a més fer-la, i a més perquè la vaig cantar amb l'Anna Belén i va ser un... És una cançó que a mi personalment m'agrada molt.
Què et sembla? La compartim plegats?
Perfecte,
una mica?
Perfecte. Memòria, Marina, d'escuma i elisis del nord, i mut contemplant la tragèdia, recordes quan vares fugir d'aquella Alemanya boirosa on tu no hi tenies sentit? Però Manfred, què li hem fet al mar? Que l'aigua s'ha tenyit de mort, que arriben a la platja onades de vergon que ho embruteixen tot. Però Manfred, que li han fet al mar, que t'han arrabassat del cor, amb llances de misèria l'atlàntica bellesa que ho inundava tot.
Digues, Joan, quin plaer, que anaves a dir ara alguna cosa, eh?
Sí, ara entra l'Anna, cantant en català.
Vinga, l'escoltem, Manfred.
Novembre obria els seus braços i tu no, com cada matí buscaves per entre les roques el rastre del teu paradís. Però qui ha estat capaç de robar-te?
Què penses, ara quan l'escoltes?
Bueno, recordo perfectament la gravació a Madrid. Vam anar a gravar l'Anna. S'ho havia estudiat molt bé. Jo la vaig trucar per dir que havia fet una cançó que potser li agradaria cantar, i de seguida em va contestar que sí. I té una dicció quasi perfecta en català, no? I aquesta complicitat amb gent tan gran és el que et deia abans, d'haver conegut gent que personalment no els havies conegut si no havies dedicat a aquesta feina. I per tant, doncs, bueno, va ser una meravella gravar això amb ella.
Deixa'm dir-te que ara estàvem parlant de Madrid, no? Què penses? Què pensa Joan Isaac ara quan aquestes últimes setmanes amb tot el que ha passat a Ferraz contra la llei d'amnistia?
Bueno, penso que és el de sempre, és a dir, estan molt vius. Vull dir, hi ha un amic meu, el Pere Camps, que diu, té una frase que és, per mi és definitiva, diu, sense la cultura guanyen sempre ells. I referint-se a aquest tipus de gent. Jo penso que aquests populismes, aquest feixisme, aquesta intolerància, neix fonamentalment de la incultura, no? De la incultura i a vegades també de la fam, eh? Però sobretot de la incultura. Jo, és allò de les dues Espanyes, no? Que sembla que és impossible de trencar, no? I ara em mullaré, però jo penso que el Pedro Sánchez ha sigut molt valent, no?, d'enfrontar-se amb tota aquesta història. Ha sigut tirat endavant, esperem que tot li surti bé. No ho tindrà fàcil, evidentment, perquè l'erupció de Vox és una cosa terrible, és a dir, sobretot per nosaltres, per la llengua, és una cosa que a mi només falta mirar el que passa al País Valencià, el que passa a les Illes, no? Aquesta dificultat i aquesta quasi prohibició de parlar en català, no? I, per tant, jo penso que s'obre una nova etapa al estat espanyol de posar les coses com són realment, no? I acabar amb els intolerants i amb els que lluiten amb totes les forces per treure la llibertat a la gent, no?
Joan Isaac, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Per mi ha estat un plaer, a més, parlar amb una turanesa encara més.
El mateix dic, recordeu que Joan Isaac demà repassa aquests 50 anys de carrera musical i pels que vindran, eh?
Esperem, okay. Però bueno, ja veurem. De moment dic que encara queden entrades al Palau, en queden poques, però que si us voleu animar allà, doncs intentarem fer-vos una mica feliços.
Serà una gran festa, sens dubte. Et sembla, Joan, si acomiadem l'entrevista amb aquest d'alguna manera?
Ah, sí, que bé.
Què et sembla? Doncs d'alguna manera ens diem adéu i que vagi molt bé demà.
Moltíssimes gràcies a tu. Adéu, gràcies.
Nits te m'acosten, t'enredes amb l'aire. Els llavis s'assequen si intento besar-te.
Ràdio Estel.
Les sardanes més representatives i que han deixat empremta les trobes al podcast Top Sardanes. Gerard Carrió et proposa en cada episodi una bona dosi dels temes i composicions que cal conèixer per ser un sardanista de cap a peus. Top Sardanes, el podcast de la sardana de Ràdio Estel.
Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
I és que està sent un final d'any tan convuls que és necessari, més que mai, treure el nostre mapa mundi i fabricació pròpia. Ja sabeu que ho fem els dilluns amb molts fronts oberts al taulell internacional. I per això nosaltres, com dèiem, el primer dia de la setmana dediquem uns minuts del programa a posar-hi una mica d'ordre. I qui ens ajuda a posar ordre sempre? En Manuel Manonelles, que és analista, expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Que, per cert, Manuel, bona tarda.
Bona tarda.
Ara estàvem dient que el que queda encara de tarda, eh?
El que queda.
Pel professor Manonelles.
I tant. Després de Ràdio Estel tocarà classe de 6 a 9.
De 6 a 9, quina assignatura?
Aquest és el seminari 7, que és el que és, ja és cap a finals de la carrera, i on és un debat amb els estudiants que els ajudem a preparar a afrontar el món laboral. Cosa que ja m'hagués agradat que m'haguessin fet a mi a quart de carrera, que estàvem allà tots amb l'estrès que faríem, no? Per tant, és en aquest cas, aquest seminari es dedica a això, sí. A com ajudar a donar instruments, ajudar ells mateixos doncs, a acabar de tenir la seva pròpia idea de cap a on volen tirar, si cap a un màster, cap a un món més acadèmic, cap al món més professional, si és el món professional en quin àmbit, i llavors donar-los els instruments doncs, per fer front a aquesta nova realitat, que és el món laboral, que és bastant diferent que el món que hem experimentat fins a aquell moment, no?
De 6 a 9, eh?
Sí.
Estan desperts, no? No un dilluns.
Bueno, tots plegats si estem desperts, diguem.
Exacte.
Ja a 3:15 ja la cosa ja...
Ja comença a fer baixada.
Ja comença, sí, sí. Ja. Les bateries es descarreguen.
Quines altres assignatures també?
No, jo també faig introducció a relacions internacionals amb el grau de Global Communication Management i sí. També faig coses vinculades a canvi climàtic i geopolítica. Fem cosetes, sí, sí. De fa temps, eh? Perquè, és clar, ara tothom fa servir el canvi climàtic com un element de governança global, sí. Perquè hi ha tots els actors i tot això, però jo el meu primer article periodístic sobre canvi climàtic i el seu impacte en la seguretat internacional és del 2007. Per tant, una mica de pedigrí tinc.
Ara. Home, i tant. I és un goig tenir-te aquí com a analista també de fabricació pròpia, sens dubte, el mapa mundi. Per cert, tenim declaracions de Borrell sobre Gaza. Declaracions de Borrell des de...
Barcelona.
Des de Barcelona, no? Que va dir que és un fracàs moral i polític de la comunitat internacional que ha fet poc o res per la solució, ho ha dit en aquest 8è fòrum de la Unió per la Mediterrània.
Doncs sí, efectivament, aquí a Barcelona tenim la seu al Palau de Pedralbes, que és propietat de la Generalitat de Catalunya, de la Unió per la Mediterrània, que és la institució resultant del procés de Barcelona, que era un procés que es crea primer el 1995, que després es rellança el 2005, precisament per intentar crear un espai de diàleg a l'entorn mediterrani, cosa que en aquests moments està bastant afectada, no? De diàleg entre tot el que és la Unió Europea, no només els països sud de la Unió Europea, sinó tots els països de la Unió Europea i el que és tot el que és el nord d'Àfrica, la part sud del Mediterrani i la part est, on en aquests moments ens tornem a trobar en situacions doncs, realment dramàtiques.
Clar, tot això, Manuel, també tenim el president Sánchez, que ja està de tornada a Espanya, després del seu viatge oficial a Israel, Sánchez, que va ser molt contundent amb els bombardejos d'Israel a Gaza i que Netanyahu ja ha respost. Tu com valores aquest moviment del president del govern espanyol?
A veure, per una banda, no ens ha d'estranyar des de la perspectiva que ell, en seu parlamentària, quan hi havia el debat d'investidura, ja va dir que un cop hi hagués govern, doncs ell començaria els tràmits doncs, per reconèixer l'estat palestí. Va amb una lídia tradicional històrica a l'estat espanyol d'una certa relació privilegiada amb els països àrabs, que al mateix temps va amb una relació complexa amb Israel. De fet, l'estat espanyol és un dels últims d'Europa Occidental que reconeix l'estat d'Israel, i això és bastant avançat, diguem-ne. I en qualsevol cas, a veure, aquí hi ha una doble dimensió. Jo crec que les paraules que va fer servir el president del govern és que pràcticament tothom les pot compartir. És a dir, no pot ser que una resposta a un atac terrorista comporti aquest nombre de víctimes civils i especialment d'infants morts. No? Llavors, un altre és el debat, si aquell era el moment, no era el moment. També és cert que en el cas del seu viatge ell anava acompanyat, anaven en dos, amb el primer ministre belga, que més o menys per aquí és on va donar les seves opinions. Tant Israel ha cridat a consultes dels ambaixadors tant a Bèlgica com a Espanya. També fa poc ha tingut un xoc diplomàtic amb Irlanda per una declaració doncs, del Parlament irlandès. Jo entenc doncs, que Israel s'està trobant en una situació complexa a nivell internacional, bàsicament perquè està gestionant aquesta manera d'una manera que no és la correcta. És a dir, una cosa és que tu siguis víctima d'un atac execrable terrorista com el de Hamas.
Correcte.
I una altra cosa, de nou, és que la resposta passi doncs, sense tenir cap tipus de respecte pel dret internacional públic, sobretot el dret internacional humanitari, amb un nombre de víctimes civils desbordant i amb un nombre de víctimes d'aquestes víctimes que són menors i fins i tot infants. És a dir, jo em nego a acceptar que en ple segle XXI haguem de veure les imatges que veiem de nens doncs, que es morien recent nascuts a les incubadores doncs, perquè no hi havia electricitat i el que fos. També diré que això va per les dues bandes.
Yeah.
És a dir, qui fa l'atac que no té nom, per la bestialitat, és Hamas. I jo crec que Hamas juga el joc d'utilitzar el seu propi poble, el poble que suposadament... Sí. I els més dèbils, i aquelles imatges que fan més mal a Israel des de la perspectiva de la comunicació pública, però jo crec que és responsabilitat de les dues parts, doncs, que algunes de les imatges més dures que hem vist no s'haurien d'haver donat.
Mm. Clar, recordem, si et sembla, Manuel, que el president Sánchez va assegurar que el que s'està portant a terme a la franja de Gaza és, com ho va dir, el insoportable assassinato de milers i milers de palestins, no? Mm-hmm. Va parlar amb aquests... amb aquests termes. Ha tingut alguna conseqüència aquestes paraules, o deies tu que...
N'ha tingut, en el sentit de les relacions diplomàtiques. Entre Israel. Ha tingut el seu efecte, sobretot pel que seria, doncs, per la part palestina, doncs, que té la sensació que hi ha alguns països europeus que tenen un posicionament més equilibrat respecte a aquesta situació.
Però a banda d'aquestes reaccions diplomàtiques...
A veure, aquestes coses és que tot és una extrema complexitat. Ja. Llavors, una declaració del Pedro Sánchez, o una declaració del primer ministre belga, o una declaració del Parlament, diguem-ne, irlandès, sol no té efecte, però la suma va acumulant. Uh-huh. I, de fet, un dels motius pels quals segurament ens trobem davant aquesta treva, que alguns diran que no és una treva, faran servir uns altres conceptes, és precisament perquè el propi Israel, i això se'ls va escapar amb ells fa un parell de setmanes, un diplomàtic israelià a Nova York, que deia que ells tenien calculats que tenien unes 2 setmanes de marge, des del punt de vista diplomàtic, arribar a una situació on la pressió diplomàtica sigui tan forta, doncs que no fes viable continuar fent aquesta primera fase de les operacions. No? Per tant, jo crec que la treva arriba per un conjunt de fets. El principal és un procés negociador que s'allarga setmanes i que comença l'endemà mateix de l'atac. Si veus, l'atac va ser el 7 d'octubre, doncs que comença entre el 8 i el 9 d'octubre, però que també hi ha altres elements, és a dir, una intervenció militar de tanta duresa acaba generant una reacció diplomàtica a nivell internacional que obliga, doncs, a que hi hagi un canvi de context, no? I també crec que hi ha altres elements, com la percepció de que aquest atac per fases, que ara més recentment, doncs, hem sabut que és en part una imposició d'Estats Units, que els Estats Units, que és el principal actor negociador en tot aquest procés pels hostatges, doncs quan hi havia un debat sobre si s'havia d'esperar o no la intervenció terrestre, perquè abans de la intervenció terrestre hi havia un debat perquè hi havia ja contactes pels hostatges, i Israel va dir que no ho veia creïble i que atacava igualment, i els Estats Units els hi va validar, entre cometes, l'atac, sempre que això fos en fases, perquè així entre cada fase hi hauria pausa, hi hauria possibilitat per finestres d'oportunitat com la que tenim en aquests moments, no? Per tant, jo entenc que hi ha hagut una primera fase, jo crec que l'exèrcit israelià el que volia en la primera fase més o menys ho havia aconseguit, que jo no dic que estigui bé ni malament, ni estic d'acord, ni estic en contra, ho estic intentant d'explicar, i llavors aquest fet, junts amb la pressió diplomàtica, junt amb el fet de que les negociacions arriben a bon punt, junt amb la pressió interna que el propi Netanyahu tenia dels familiars dels hostatges, que cada vegada doncs, eren més forts i més crítics contra el govern israelià, doncs, que duia una política que on posava per primera vegada a la història recent d'Israel, els hostatges eren el punt número 2. Històricament, sempre, quan hi havia una situació com aquesta, el punt número 1 era l'alliberament de tots els hostatges. Ara ve Netanyahu i decideix que no, que això no és el punt número 2 i que el punt número 1 és acabar amb Hamas, no? Doncs la pressió dels familiars, les manifestacions, les tensions dins del propi govern, la suma del context diplomàtic, la suma, diguem-ne, d'aquest context purament més militar per part de l'exèrcit d'Israel, i després doncs, unes negociacions llarguíssimes i molt dures, doncs, han fet possible que arribem a un escenari que és el millor possible en aquest context, que està anant bé, perquè estem ja a l'últim dia de
la treva, no?
Que en les properes hores doncs, s'hauria de donar l'alliberament que s'havia pactat dels primers 4 dies. Vam començar més tard, perquè havíem de començar... I divendres ja es va avisar que es començaria més tard. Dissabte vam patir perquè semblava que es trencava i es va poder recuperar. Ara esperem doncs, que es doni l'últim alliberament de les 4 tandes acordades, i ara tot indica, i tothom més o menys indica, que l'opció d'allargar aquesta treva doncs, s'està treballant i que és molt factible que es continuï amb aquesta treva endavant. També és cert que des del principi es va dir que si s'allargava, s'allargaria 5 dies més, que no s'allargava de manera indefinida.
O sigui, a partir de demà, diguéssim,
efectivament,
serà aquests 5 dies més.
5
no?
dies més si Hamas és capaç de alliberar 10 hostatges per dia.
És capaç? A què et refereixes?
és capaç, és una que ho vol fer, i dues que té la capacitat logística de fer-ho. Perquè les notícies més recents indiquen que aquesta primera fase, que se suposa que havia d'estar sobretot centrat en infants, dones i gent gran o malalta, doncs en algun moment, i això ja divendres s'insinuava des de fonts palestines i avui ho insinuaven molt obertament fonts properes a la seguretat egípcia, que no està clar que Hamas controli tots els hostatges i que hauria al voltant d'una cinquantena d'aquests hostatges que estarien en mans d'altres grups que no són Hamas. Llavors, com que Israel sempre ha sigut molt claríssim que no accepta cap procés d'aquests si no té una llista de qui seran les persones amb proves de vida que ells poden cotejar, que poden validar i que poden fer un xec de seguretat, que són persones que han estat, etc, doncs sembla ser que aquí hi ha un dels problemes tècnics per a partir de demà, no per avui, perquè avui encara no s'ha fet l'alliberament d'avui, no? I per tant, doncs, aquí hi ha aquest dubte que jo espero que es pugui superar, no? Però que també ens demostra que, si bé Hamas doncs, té la força de controlar el territori, i una altra cosa que hauria de fer pensar l'exèrcit d'Israel és que després dels bombardejos que han fet i els atacs de la duresa que han fet, a Hamas continua a ser prou fort i prou coherent com per dur a terme les negociacions, com les que ha dut a terme, i per complir-les. Perquè se suposava que Hamas estava tancat en búnkers, sota terra, tots separats i amagats, perquè no els bombardegessin, perquè no els ataquessin, fent servir els seus civils, que suposadament volen alliberar, però els fent-los servir d'escuts humans i sense fer servir cap tipus mitjà de comunicació modern, perquè si no els israelians els interceptaven, no? Però també et fa pensar si l'operativa que ha dut l'exèrcit d'Israel fins a aquest moment, fins a quin punt és efectiva o no, perquè al cap i a la fi, doncs, el lideratge de Hamas continua actuant, no? Que per altra banda és necessària, no? Perquè si tu has de negociar amb algú, hi ha d'haver algú amb aquella altra banda amb qui puguis negociar, no?
I qui hi ha a l'altra banda per part d'Israel? Em refereixo, plantejo bé.
A veure.
Qui diries que està liderant justament aquestes negociacions? Perquè diria que no és pas Israel mateix,
No, de fet, hi han diversos familiars d'hostatges que hi han dit, familiars israelians, de nacionalitat israeliana, que són familiars d'hostatges, que han dit que ells consideren que qui el representa amb ells no és el primer ministre Netanyahu, sinó que és el president dels Estats Units, Biden. Perquè tenen la percepció que els Estats Units s'ha pres molt més en sèrio l'alliberament dels hostatges o li ha posat molta més força o molta més prioritat que el seu propi govern, no? I això diu molt de la situació doncs, en la que ens trobem ara i de la complexitat doncs, de tot plegat, no? També és cert que algú podria dir que Biden s'ha ficat molt perquè l'any que ve hi ha eleccions, això sempre compta,
sí.
Però totes les informacions que tenim, tant de mitjans americans com de mitjans no americans, coincideixen amb que el president i el seu entorn estan ficats. Segurament això explicaria el fet de que s'ha anunciat fa poca estona de que Biden no vagi a la COP28, no?
Cap a qui volia anar.
Que començarà el dia. Que és una mala notícia, perquè el món necessita que la COP28 vagi bé i no hi ha perspectives de que hagi d'anar especialment bé. I el fet de que el líder del principal país del món no hi sigui, doncs no ajuda. Segurament, si no hi va, és perquè doncs, ha estat tan focalitzat doncs, en resoldre la situació dels hostatges i del conflicte doncs, entre Hamas i Israel doncs, que l'ha fet prendre aquesta decisió. També cal tenir en compte, tot i que segurament això no afecta la decisió, que diumenge, és a dir ahir, a Vermont hi va haver un tiroteig contra tres estudiants palestins. Dos estan ferits i un estava en estat molt, molt, molt greu, no? I que això ens continua recordant que el conflicte no queda exclusivament
que està obert
a l'Orient Mitjà, sinó que està obert i...
Deixa'm, Manuel, perquè quan estem amb el professor Manonell es passa el temps volant, sobretot per fer aquesta lectura de tot el que està passant en aquest mapa mundi, no?, al nostre món. Feia referència aquest dijous que comença a Dubai la COP28, la cimera del clima. Deies tu que Biden, en principi no hi serà. No sé si... cap on volíem anar. No sé si els Emirats Àrabs són exemple a seguir pel que fa a aquest punt de sostenibilitat. Com valores tu que se celebri aquesta cimera? Abans ho hem parlat també, aquí al programa d'una ciutat
jo artificial. Jo més que es faci a Dubai, que ja té el seu què...
Al mig del desert.
Sobretot, qui és el president de la COP? El president de la COP és el ministre, diguem-ne, d'energia. de Dubai, no? Per tant, és una persona doncs, que gestiona les qüestions del petroli, etc, 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 i per tant, doncs, fa que es faci difícil entendre que el que ha de presidir una sessió que s'hauria de centrar sobre l'ús dels recursos fòssils, doncs sigui una persona que viu d'això, no? Per tant, i d'un món que viu d'això, no? Per tant, aquí hi ha una certa complexitat. En qualsevol cas, jo intentaria de veure-ho per la part positiva.
A veure, ajuda'ns a veure aquesta part positiva.
Quan tu has de crear un... És a dir, fer una COP on només hi vagin els que estan d'acord amb el canvi climàtic i de que s'ha de fer coses per... No serveix per res. O sigui, la COP, si es fa, es fa perquè realment doncs, s'ha de trobar una solució de tots els actors,
sí,
i especialment per involucrar aquells actors que són estan menys convertits a la causa, no? I, per tant, quan es crea la COP, quan en el seu moment, ja fa molts anys, es crea el panel, l'IPCC, l'International Panel on Climate Change de Nacions Unides, per analitzar científicament si funciona o no funciona la cosa, precisament és per això, perquè el que s'ha de fer és involucrar tots aquells actors que no participen de l'anàlisi, no? I, doncs, si s'acaba creant el sistema de les COPs, que fa que facis COPs a Egipte i que facin COPs a Dubai, doncs això és perquè tot el món hi ha d'estar involucrat i des d'aquesta perspectiva, doncs, és com funciona el món. I per resoldre els problemes reals, el primer que s'ha de fer és conèixer-los en profunditat. No només intentar anar a resoldre la part que és fàcil, sinó especialment la que és més difícil.
Què, Jarque?
Bé,
està tot
avui m'he perdut la classe.
Ja, bueno, l'has pogut escoltar.
Recuperaré a l'app de Ràdio Estel, perquè hi havia molts temes molt interessants, però mira...
D'aquí una hora, classe, seminari del professor Manonelles de Blanquerna.
Sí, és dilluns, de 6 a 9.
Tot a punt, ja?
Tot a punt, tot sempre a punt. Sí, sí, sí.
I ve gent, però, bueno, no? Perquè això diuen, que cada vegada les aules estan més buides.
Ah, venen tots.
Tots
i d'esquerts.
És molt bo, el Manuel.
Disciplina prussiana, no? No és que sigui bo. Disciplina prussiana, diguem-ne, amb això sí que no hi ha marge, eh? Però, bueno, també sé que no has vingut perquè estaves amb qüestions...
Mira, és que és...
d'altíssim nivell i els altres... On els altres també ens hagués agradat estar-hi.
Temes astronòmics. Avui estrelles Michelin.
És que,
que ja les tenim aquí,
bon paladar, eh?
Ja.
Jarque.
Ja.
A veure, Jarque, què passarà? Ara, després del butlletí informatiu, després que passi la Sandra Gómez a repassar-nos els principals titulars... Tu estaràs molt ben acompanyada,
molt.
Sol ante el peligro.
Obrirem la porta i començaran a entrar estrelles que no donarem l'abast. Tindrem el xef de l'Isop, tindrem una cuinera nòmada, el cuiner també de la Forquilla, un restaurant per experts, que ens va dir el Pau Gascó, també, i també parlarem amb el Javi de la Picaeta, que demà retransmirà aquest podcast de gastronomia, demà retransmetran en directe, ja ho direm bé, la gala que se celebrarà aquí a Barcelona, amb els
també,
Premis Michelin,
Manuel.
Aquí a l'auditori del fòrum. Parlarem. No sé si tindrem temps. El Francisco està ja molt nerviós perquè posa en dubte la tertúlia esportiva, perquè, clar, també hi ha teca.
Terri...
No, home, sí, ja ho he vist, això. Això també et fa pensar l'edat que tenim, no? Quan penses... Fa temps, no? Però, bueno, la vida.
És la vida,
jo sí. Jo estaré fent classe.
Demà, eh?
No, avui. Avui, mentre tu estaves amb tots els cuiners, ja em quedaria. Vols anar a fer classe, tu?
No, jo no.
Ui,
jo no tinc massa...
Ui, tu revolucionaria.
Escolta, Manuel, però tu seguiràs demà aquesta gala, que, per cert, presentarà Andreu Buenafuente, eh? Em sembla que a partir de 7:45.
Dos quarts de vuit, és hora de banyeres i és hora de pijames, però...
Però, Manuel, i tu quan descanses? Perquè...
Home, quan estan dormint els nens, diguem, el que passa és que avui s'ha ajuntat tot. Bueno, avui acabarem tard, sí, encara falta TV3.
Manuel Manonelles, un goig tenir-te al Fabricació Pròpia, analista, expert en relacions internacionals i també professor, d'aquí una hora, associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Quin goig, també, Blanquerna, eh? Quin professorat. Jarque, jo et deixo, eh?
Sí, sí.
Després torno amb el Minguella i el Francisco.
Perfecte.
Però tu et deixo amb el Pau Gascó, mare meva, Déu meu.
Quasi que bon profit.
Estan molt esbarats,
fins ara.